COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez i comencem Herrera en COPE des de Lleida. Ja saps que de dilluns a divendres, des de les 12:20 fins a arribar a les 2, t'acompanyem des de casa, des de Lleida. Ens escoltes a través de la Seu d'Urgell, des de Balaguer, des de Lleida, des de les aplicacions que et pots descarregar de manera gratuïta al teu mòbil i que pots triar a escoltar l'emissora de Lleida, o també des de la web cope.es, i on també pots triar escoltar l'emissora de Lleida. Avui dimarts 24 de desembre del 2019, són les 12:20 i hores d'ara amb 8 graus a la ciutat de Lleida. Torna a baixar un pelet les temperatures. Home, ara és ja més una temperatura ja d'hivern, no massa freda tampoc i menys per les dates, però sí, ja comença a ser una temperatura més que si t'hi mires el calendari, dius, escolta, que sí. Demà Nadal i passat demà Sant Esteve, nosaltres tornarem el divendres, però abans encara ens queda tot el dia d'avui. Què farem? Doncs buscar aquesta previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Com que estem a dimarts, estarà amb nosaltres l'advocat per parlar, doncs, de temes que et poden preocupar o no. I també farem memòria amb la Mari Carmen Salvador, recordant que passava fa 25 anys. Parlarem d'activitats als barris amb el Cosme Garcia i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt. Tot això fins a arribar a la una. A partir de la una, la gastronomia. La gastronomia que, evidentment, girarà al voltant d'aquests plats tradicionals de Nadal, de la nit de Nadal, del dia de Sant Esteve. I a partir de 2:15 i fins a arribar a les 2, la tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a la província de Lleida. Esperem temps estable, amb el cel poc ennuvolat o seré, només amb algun interval de núvols alts. Les temperatures pugen de forma localment notable a la meitat nord, amb màximes avui de 17 graus a la Seu d'Urgell, també a Lleida capital, 16 a Balaguer, 14 a Viella i a Tàrrega. I el vent bufa variable a flux i continuarà així la resta de la tarda. Demà dimecres, dia de Nadal, tindrem també temps estable, encara que començarem el dia amb boires matinals al sud, que podrien ser persistents fins a primera hora de la tarda. El cel estarà poc ennuvolat o seré la resta del dia, amb algun interval de núvols alts. Les temperatures demà pujaran, excepte a zones de boira on baixaran, i arribarem demà a 18 graus de màxima a la Seu d'Urgell, 16 a Viella, 13 a Tàrrega i 12 a Lleida capital i Balaguer. I el vent també bufarà variable flux durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Ràpidament a buscar aquesta actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs hem de començar de la pitjor manera possible avui el nostre informatiu, i és que finalment ha mort la dona que va ser atropellada mentre creuava un pas de vianants a Lleida. El conductor, que la va atropellar dues vegades, va aparcar el vehicle i va marxar corrents. Finalment el van identificar a l'estació d'autobusos. Això va passar a l'avinguda de Pinyana. El van enxampar a l'estació d'autobusos. Va donar negatiu amb la prova d'alcoholèmia, però positiu a la de drogues. Està acusat d'homicidi imprudent, omissió de socors i d'un delicte contra la seguretat del trànsit. És un home de 52 anys que finalment va matar ahir a una veïna de Lleida de 79 anys que creuava correctament el seu pas de peatons. Però en quin cap li cap, això? Atropelles una persona i marxes corrents? Si és que t'acabaran enganxant igual? Si és que a la millor si t'haguessis quedat a socórrer-la, doncs no ho sé, eh? Potser s'hagués salvat o no? I ja no ho dic per la data, 24 de desembre, que al final és igual una data que una altra, però déu-n'hi-do, eh? Això va passar a Lleida, ahir, a la 1:36. També han trobat el cos d'un home a una zona de barranquisme a Vilanova de Meià. L'helicòpter de rescat dels bombers va detectar la víctima al barranc de la Tartera. I demanen 10 anys de presó per a un home acusat d'agredir sexualment la seva fillastra de 8 anys a Lleida. L'encausat de 32 anys va immobilitzar la nana damunt el llit i li va fer tocaments fins que va entrar la seva mare. Obrim la plana local. L'Ajuntament de Lleida vol enderrocar 5 edificis en molt mal estat del carrer Companyia al centre històric. La Paeria ha declarat la ruïna econòmica i tècnica dels immobles i decidirà amb els veïns què fer amb el solar d'uns 500 metres quadrats. I ull amb això perquè l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha advertit que són 2 els lots afectats per un error en l'etiquetatge en el torró tou d'ametlla de la marca catalana Vicens. Aquest producte conté llet, tot i que no està declarat en l'etiquetatge. Els lots afectats són el 329X, amb data de caducitat 2 del 2021, i el 429M, amb data de consum preferent pel 4 del 2021. L'agència recomana als al·lèrgics o intolerants a la llet que no el consumeixin i remarquen que no hi ha cap risc per a la resta de consumidors. I tot seguit parlem d'esports, com sempre ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia BlueLink, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Parlem d'esports i el que hem de fer és parlar ja d'aquestes tradicions també de populars que hi ha en aquestes dates, com per exemple la cursa Sant Silvestre. Doncs mira, aquest any la de Lleida serà més curta i per tant serà més assequible. És la 26a edició, comptarà amb un únic recorregut de 5 quilòmetres, que és molt més assequible, bastant més assequible, depèn del teu estat de forma. Per mi segueix sent doncs una fita ara impossible, però vaja, són 5 quilòmetres. L'organització espera poder arribar als 1.800 atletes, els quals anima a participar disfressats. Disfressats, eh? I per cert, amb hoquei, el Vilassana renunciarà a la Copa si no pot pagar-la. El torneig que es disputarà al març a la Corunya, pel qual el Vilassana s'hi ha classificat esportivament, suposa una despesa d'uns 10.000 euros que el club no pot assumir i que, per tant, si no aconsegueix, haurá de renunciar a la participación a la Copa.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
A Juan, a María, a Sergio, a Samira, a Ana. En Cáritas hemos ayudado a 3 millones de personas a volver a creer en ellas mismas. Todos tenemos un ángel. Esta Navidad, tú también puedes ser un ángel. Dona en cáritas.es.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que ja arriba el nostre espai amb el nostre advocat, està amb nosaltres el Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El Josep Lluís.
I bones festes.
I bones festes,
ara
eh?
Sí.
La setmana passada, evidentment, ja ho vam dir, perquè ja era la setmana de la loteria. Bueno, el Josep Lluís està aquí, jo també estic aquí, per tant, ni tenim dècims premiats a la rentadora, ni ens hem hagut d'esbarallar amb els companys, ni res de res. O sigui que no... Que, bueno, mira, nosaltres tenim salut. Què
salut.
Hi farem? Bueno, què hi farem, vaja. Escolta, i contents de tenir-ne, només faltaria. El Josep Lluís Gómez, que és advocat de Gonzalo Abogados i de Q2 Advocats, el trobes a internet a gonzaloabogados.com o a q2-consultors.com, i si els vols anar a veure, que crec que també t'agradarà, és a Blondel 11 o a Passeig de Ronda número 57. Avui parlem d'un tema, i és veritat que el Josep Lluís el Josep Lluís em prepara uns resums que no vegueu, eh? Vull dir que jo surto d'aquí il·lustradíssim, tinc apunts per entendre'ns de cada tema que tractem, i m'ha portat avui un tema que jo desconeixia, segurament perquè no sóc el públic objectiu a qui va adreçat aquest producte, i per tant doncs ja no m'hi he fixat, però m'hi ha fet fixar el Josep Lluís i m'ha dit, tu fixa't certs dies de la setmana amb segons quins mitjans de comunicació o quin tipus de mitjà de comunicació, i comença a haver molta publicitat sobre el tema de la hipoteca inversa. Afortunadament, potser, pues per l'edat, encara estem liats amb la hipoteca normal, ja hi arribarem a l'altra, però hi ha un producte que és la hipoteca inversa. Explica'm, Josep Lluís, primer, què és això de la hipoteca inversa i després ja entrarem a com funciona.
Sí, bueno, la hipoteca inversa és un producte que naix davant de la sensació o de la por que molta gent tenim, doncs, de no cobrar una pensió o de tenir-la baixa o com a alternativa a altres mitjans d'estalvi, sobretot quan avui en dia els bancs, doncs, els interessos que hi ha que paguen és molt poqueta cosa. La hipoteca inversa és un producte financer adreçat a persones majors de 65 anys o persones, com a excepció, que tinguessin algun tipus de minusvalia, que permet que, com a, donant com a garantia, o deixant com a garantia, no donant, deixant com a garantia la vivenda, una de dos, o se'm donen uns diners, un capital, que jo puc destinar on vulga, o se'm doni una pensió durant un cert temps, és a dir, un complement de les meves pensions habituals, val? Amb l'avantatge de que si això ho faig en la meva vivenda habitual, perquè també ho podria fer en una altra vivenda, això fiscalment està bonificat, és a dir, no pago impostos per aquest plus de pensió. I efectivament, avui en dia, pues, per aquestes pors, pues, s'està difonent, s'està començant a difondre per bancs, per entitats asseguradores, inclús un dels anuncis l'ha fet famosa una persona d'aquella Lleida, la Mari Pau, que no sé si algú se n'ha fixat. Per tant, jo he de tindre en propietat una vivenda, tindre més de 65 anys, si són diversos els propietaris, la meva dona i jo, els dos hem de tindre més de 65 anys o tindre aquesta minusvalia, se'm tassarà la vivenda i se'm donarà o bé un capital o se'm donarà una pensió fins a que morga, normalment, tot i que això la durada també es tindria que la podríem discutir. Aleshores, bueno, pues jo puc portar per aquestes dues qüestions i a mi ningú desnonarà de la casa. I algú pot pensar, és, bueno, escolta, ara hi visco, però si dintre de 5 anys me n'he d'anar a una residència, cap problema. Deixes la teva vivenda, la pots llogar, perquè això, diguem-ne, no es comença a tornar, no es comença a pagar fins a que jo moro, o fins a que ens morim, la meva dona i jo. El que passa que, òbviament, algú pensarà, i això qui ho paga? Evidentment, ho pagaran els meus hereus.
Ah, clar, anava a dir, perquè a priori, clar, aquesta vivenda està hipotecada, està afectada per una hipoteca.
Sí,
per
entendre'ns,
i per tant algú se n'ha de fer càrrec, perquè clar, el banc ha avançat uns diners i els voldrà retornar.
Efectivament. A veure, aquí hem de pensar una cosa. Una hipoteca normalment va...
Perdó, la vivenda no deix, o sigui, no canvia de titularitat.
No, no, és com una hipoteca, el que passa que la hipoteca normal, demanem un capital i en va disminuint perquè anem pagant les quotes, aquí al revés, el capital que jo vaig adeudant al banc va incrementant-se.
Ah, correcte.
Va incrementant-se, és a dir, que se van generant interessos, dependrà de quina modalitat agafa, si m'ho donen tot el capital o me donen una pensió periòdica.
Clar, aquí va augmentant i clar, jo no pago res, sinó jo vaig cobrant. Imagina't que agafem la... Bueno, és igual, qualsevol de les dues modalitats, que ho podem rebre de cop o un tant al mes.
No és el mateix,
No és el mateix. Però fins a on arriben? És a dir, fins quan? El 100% de la tassació de la vivenda, el 80%...
Bastant més baix. Evidentment dependrà de la moda, perquè com més jove siga, més tardaré teòricament, estadísticament, en morir-me, i dependrà també del valor de la meva vivenda. Però la idea és de que els capitals que solen deixar van entre un 25 i un 43% del valor. Pensa una cosa, si se'n paga tot de cop, evidentment se'n donarà menys cèntim, i si se'n paga fraccionadament, això vol dir que el banc encara té diners, se'n pot allargar més aquesta quantitat. Però la idea és, d'alguna manera, mai se'n donarà, mai, absolutament mai, el 100% de valor de tassació, i oscilarem en funció del factor edat i el factor valor i algun altre factor més, entre un 25 i un 43%. Pensem que això, com eren altres productes bancaris, és un producte complex, és un producte complex, que a més xoca amb la cultura de l'herència. Jo els meus fills sempre els tinc que deixar alguna cosa, però teòricament no els tinc que deixar deutes, per tant, costarà de que potser que es consolidi aquest producte, i hem de comptar amb una informació prèvia suficient.
De totes maneres, amb els tants percents que em deies, si jo heredo aquesta vivenda, vale, heredaré el deute, però és un deute que com a molt estarà a la meitat del seu valor.
Bueno, pot dependre. És a dir, si jo fiqués una renta absolutament vitalícia i me moro els 120 anys...
Ah, bueno, clar, aquest és el supòsit que anava a dir, clar. Llavors no pot parar el banc de donar-te diners?
No, depèn com ho contractes, perquè moltes vegades aquest tipus de productes, per evitar precisament de que quan tinga 80 anys me deixen de pagar, solen associat amb una assegurança de renta vitalícia, mm-hmm. per garantir, efectivament, que sigui fins a l'últim dia. Val? Aleshores, què pot fer els fills o els hereus al seu moment? Una de dos. Poden liquidar el deute amb els seus propis diners o amb altres diners que vinguin de l'herència. No vol dir que aquesta persona no tingui altres recursos, mm-hmm. Poden inclús fer un altre crèdit per pagar aquest deute. Poden vendre la vivenda i quedar-se amb la resta i pagar això. Poden fer o deixar que el banc executi la vivenda. Però, ojo, el banc, després d'executar la vivenda, si fes falta diners, als hereus, si han acceptat l'herència, li pot seguir reclamant el reste.
Ah.
És bastant improbable aquest supòsit, però és possible.
I en l'altre cas, que en sobrés, te els tornaria
sí,
o no?
Sí, també, sí, si sobren diners, evidentment, si te'ls han de tornar.
Ah.
Te'ls han de tornar. Però, llavors, és el que sempre parlem a vegades que hem parlat de les herències sempre s'han d'acceptar a benefici d'inventaris.
Correcte.
Dir, si són positives.
És veritat, que això ens ho vas apuntar i molt la temporada passada, que abans d'acceptar-ho s'ha de saber el que acceptes.
Efectivament. Aleshores, bueno, pues, la persona és una bona institució en el sentit de que me permet obtenir uns rendiments, me permet viure tranquil·lament a la vivenda, llogar-la fins i tot, i me permet obtenir pues, bueno, uns recursos extres i, a més, fiscalment ben tractats si és la vivenda habitual.
Ens parlaves d'això, dels beneficis fiscals, en què consisteixen?
Bueno, què et dic? A efectes de renta no és un ingrés que se m'afegeix. Si ho faig sobre la meva vivenda secundària, sí que se m'afegeix. Mm-hmm. Però aquí no, és a dir, no se'm sumen. I a efectes de renta, bueno, és una cosa beneficiosa. El banc no pot provocar un venciment anticipat, perquè jo no he de pagar cap quota. Mm-hmm. El que no puc fer és una persona que em substitueixi. La subrogació no. Però vull dir, és una situació bastant còmoda. La qüestió és que el banc te cobre més interessos o menys. Aquí això és el que s'ha de discutir.
És la negociació. Bueno, és la hipoteca inversa, és un producte relativament novedós, relativament, dic, perquè segurament ja fa més temps que existia, però que ara sembla que s'està començant a popularitzar i a extendre. Com sempre, davant del dubte, tu vas amb un advocat i li dius, escolta, jo estic interessat en això, però mira que em donen aquí un munt de papers, de lletres petites o de lletres grans, o que no entenc res. Ves amb un advocat i estalvia't de problemes. El Josep Lluís Gómez el trobeu a Gonzalo Abogados o a Q2 Advocats, a internet gonzaloabogados.com, tot junt, i si no, q2-consultors.com, i si no, i voleu anar presencialment, doncs al carrer Blondel 11 o al passeig de ronda número 57. Josep Lluís, escolta, moltíssimes gràcies, que tinguis bones festes, i ja ens tornem a escoltar l'any vinent.
L'any que ve.
Que queda molt bé dir-ho així, ja, però és d'aquí 4 dies.
Bones festes, bon Nadal a tothom. Gràcies, Ricard.
Doncs home, ja saps que durant tota la temporada, els dimarts, amb la Mari Carmen Salvador, el que fem és recordar tal dia com avui de fa 25 anys, però quin dia ens ha caigut al calendari. Mari Carmen Salvador, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Un dia molt especial.
Jo, a veure,
molt especial.
Jo reconec que tinc problemes de memòria, ja de recordar-me de coses concretes, però jo crec que més d'una persona que ens escolti recordarà què feia tal dia com avui, o sigui, la nit de Nadal de fa 25 anys.
Més o menys, no amb detalls.
Perquè són dates molt marcades al calendari.
No amb detalls, però com que hi ha un costum que es va passant d'any en any, pues és fàcil recordar més o menys...
A cagar el tronc avui, eh?
Per les persones que teníem a casa i el tronc, clar, cagar el tronc...
Escolteu, de veritat,
és igual. La missa del gall...
Sigueu nascuts on sigueu, sigueu de la cultura que sigueu de les tradicions que sigueu. Aquesta... Si no la teniu, agafeu-la, que és ben maca, fer cagar el tronc, que
és maquíssim.
És molt
maca.
Veure
els petits com disfruten amb la innocència.
Molt bé.
Molt bonic.
Mari Carmen, escolta, tal dia com avui, va un 24 de desembre de l'any 94.
Bé, doncs a la premsa hem d'anar a parlar de loteria.
Tota aquesta setmana.
Clar, però bueno, avui 24 hem de fer resò, perquè, claro, la loteria va ser el 22.
Bueno, sí, va ser fa dos
dies. I va ser en diumenge.
Anem bé de salut, Mari Carmen?
Sí, sí, sí.
El 2019
sí.
Nosaltres, doncs
sí,
ja està.
Gràcies a Déu, tenim salut, doncs que sigui el que Déu vulgui de la loteria.
I a l'any 94 també hi havia molta gent amb salut, no, Lleida?
Doncs moltíssima, Estàvem... Bueno, però bueno, algo va caure,
Bueno.
No diem de... No. El sorteig de la loteria de Nadal del 94, segons els titulars de la premsa de Lleida, va ser calderilla.
Això et dic, amb algú li toca, això està clar, però a la majoria no.
Solament es van apropar al segon premi i es van consolar amb la pedrea. Barcelona va acaparar la sort de la grossa de Nadal amb 21.300 milions de pessetes i la Seu d'Urgell va pessigar 72 milions del segon premi. La penya del Barça i els agents comercials de Lleida també van resultar agraciats amb un pessiguet de milions i les comarques de Ponent van guanyar 300 milions en acabaments.
Bueno.
I com a anècdota, el Maestrazgo i d'altres pobles de la província de Terol van ser agraciats amb la grossa i es van oblidar dels greus incendis de l'estiu del 94, lo que es diu ja popularment, allí on hi ha
això
desgràcies,
diuen.
Toca la loteria.
Bueno,
pues aquell
diuen.
Any va ser així.
Bueno, veus.
El rei Joan Carles, en el seu missatge de Nadal, va recordar als polítics la seva obligació de donar exemple. Va criticar durament els casos de corrupció i va dir que entenia que s'hagi aixecat inquietud i indignació. El temporal de neu que va afectar el Pirineu va crear nombrosos problemes als accessos a les comarques de muntanya. Les fortes ventisques van fer que la gent no es mogués de casa. Els bombers van tenir que van salvar a vehicles que estaven atrapats per la neu. Al Pont de Suert, la temperatura màxima durant el dia no va superar els 0 graus.
Imagina't.
En 24 hores, a la zona de Tavascan, ens diuen les cròniques dels diaris d'aquella època, van caure entre 80 i 120 centímetres de neu. Es va activar el pla especial de vigilància a les pistes d'esquí i la Guàrdia Civil va començar urgentment la operació Blanca.
Bueno.
I ara, com que estem blancs, estem a Nadal, la música de Nadal... L'any 94 també hi ha alguna versió especial d'aquell any?
Sí, mira,
amb música
aquesta,
nadalenca.
A veure si et sona. A més, ha sigut un encert, això, perquè l'any 94 la Mariah Carey, que és la que canta aquest tema, que no és seu, però és una versió, la va traure l'any 94. I dic, home, si hem de buscar música de Nadal, doncs busquem la de l'època, també, eh?
A més, Mariah Carey, que canta meravellosament.
A més, comença així, però de seguida ens farà aixecar de la cadira. Mira, mira. Deia, no? Si ja estem aquí drets ballant, aquí. Bueno, és Nadal, escolta. Ara sí que ho podem dir. Demà és Nadal, avui nit de Nadal, i,
sí.
I aquests temes nadalencs sonaven a l'any 94, però no han deixat de sonar, ja des de llavors.
No,
cada Nadal sona aquest tema.
Pot sonar,
i d'altres,
A més, en una reunió familiar on hi hagi gent jove, adolescents, doncs si sona aquesta Nadal, aquest Christmas,
sí.
Doncs també ho agrairan, perquè ho ballaran, també,
sí,
no?
Sí.
Bé, doncs continuem. La Diputació va obrir nous objectius a l'Ara Lleida. El president Josep Grau va valorar positivament el balanç del 94 i va alertar de la possibilitat de recessió econòmica en el futur de les zones del Pla de Lleida. Un tema prioritari en aquells moments eren les carreteres. Josep Borrell, que era ministre d'Obres Públiques, va preveure el nou túnel de Viella per l'any 2000. L'estudi d'impacte ambiental retrasava aquest projecte. La caserna de la Guàrdia Civil de Sort es trobava en un estat de ruïna. Els veïns deien que el local estava amb moltes escletxes, brutícia, rates, i també recordaven que feia uns 10 anys, abans d'abandonar la caserna, els guàrdies cuidaven les instal·lacions com si fos casa seva i tenien reunions d'esbarjo en el mateix recinte, però en aquells moments estava fet un desastre. El govern volia frenar el nivell de residus urbans i cada lleidatà produïa una mitja aproximada d'un quilo i mig d'escombraries al dia.
Caram.
Lo qual es multiplicava els dies de Nadal i totes aquestes festes. La Generalitat va presentar a les institucions locals i comarcals el seu pla de gestió. Medi Ambient volia frenar el volum de residus generats a través de processos de reciclatge. I acabem avui parlant del pitjor. Que un any més va fer les delícies dels més petits al Saló de la Infància de Lleida, al Cucalocum, també l'any 94.
Molt bé, Mari Carmen, doncs escolta, mira, nosaltres desitgem bon Nadal a la gent, ens acomiadem, ja sabeu que la setmana vinent no tindrem programació local, Per tant, Mari Carmen, fins l'any que ve.
Fins l'any que ve, amics oients, que tingueu unes festes meravelloses amb pau, pau i bé per tothom, i fins l'any que ve.
I tant que sí. I com diu aquest tema, ja ho sé que estem en una època consumista i ens agraden les coses i tal, però aquest tema diu que tot el que necessito per Nadal ets tu, qualsevol persona que ens escolti des de casa, que ho pensi d'una altra persona, familiar, amic o persona coneguda que fa temps que estan separats, i no necessitem res més per Nadal, Mari Carmen.
Tot el que necessitem ets tu.
Bon Nadal.
Bon Nadal.
¿Estás pensando en instalar un descalcificador en casa? No, pues deberías, porque ahora Olimpia Plus solo te costará un euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo un euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa, sed de innovación.
Nuevo Parador Gualda, menú diario a 10 euros y menú fin de semana con carne a la brasa, caragols a la llauna y más exquisiteces a 18 euros. Salón para fiestas con baile y discoteca, habitaciones reformadas con baño, televisión y climatizadas a 40 euros doble, amplio aparcamiento y parque infantil. No Parador Gualda, reserva tu comida de empresa al 973-230665.
Chabela, tu tienda de lencería en Lleida. Especialistas en sujetadores de todas las tallas, con copas hasta la O. Y en primeras marcas, como Primadonna, Mary Jo, Donna Karan New York, cada mujer tiene su personalidad. Te asesoramos para que el sujetador se adapte perfectamente a ti y no tú al sujetador. Chabela, ahora nos encontrarás en Magí Morera número 30 y las 24 horas en la tienda online, lenceriachabela.com. Chabela, 20 años amb tu.
Àlex, necessito fer el manteniment del meu cotxe. Què m'aconselles?
Home, sens dubte, la millor oferta la tens a Tallers Torrelles del Picat. Nova gestió i grans professionals, serietat, garantia i el millor canvi d'oli i revisió des de 25 euros, amb lubricant de primera marca.
Ja no hi penso més. Recorda'm l'adreça.
A l'Avinguda Lleida 172, a l'entrada del Picat. Segur que et sorprendran.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les boques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia Blue Link, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Primer aniversari del bar-restaurant El Segre. Cuina casolana i brasa tot el dia. Menú diari a 10,50 € amb cafè inclòs. Especial menú a compartir, amanida, cargols i xuletón d'un quilo. Ostres i cafè a 18,50 € per persona. Esmorzars de forquilla complerts. Ideal per festes familiars i d'empresa. Gran menjador i pàrquing privat. Bar-restaurant El Segre, al polígon El Segre i al costat de la rotonda Balaguer. Reserves al 973-300-081.
I ara sí, aquí arriba el Cosme García amb la cita dels dimarts, la dels barris. Cosme, què tal? Bon dia.
Bon dia, ja veus, estic aquí preparant el cardo amb bacallà i m'has tret de la cuina per poder vindre aquí. O sigui, tu a casa teva això proveu algun dia, el cardo amb bacallà, que és molt bo. Eh?
Jo ja saps que propostes gastronòmiques, cap problema.
No, i tant, ja t'estic fent la boca aigua. Bueno. Escolta, els llagostins són molt bons, les cigales...
Que després tinc la cita gastronòmica. Abans no. Escolta, parlem de barris i de tradicions avui.
Sí, de tradicions, que a vegades les tradicions algú...
Van i venen.
Bueno, van i venen, no, que algú les volen transformar, no? Perquè jo em pensava, ja saps que el proper dia 27 i 29 farem pastorets. Vindré el dia 27 a parlar amb tu de pastorets. Però que no sigui la borrega i la carquinyola ara, no? No vagin a canviar això també, no? O sigui que... Rafa Fernández, president de l'Associació de Veïns de Pardinyes Urbe Parc. Benvingut i bon migdia.
Bon migdia, què tal? Molt bé, bones.
Tu també estàs cuinant o no cuines per aquesta nit bona?
No cuino.
És bona cuinera, la dona?
Sí, molt bona.
Molt bona. Pardinyes, esteu de festa, com tots els barris de la ciutat de Lleida, però allí us serviu a la grossa, no? Perquè teniu un local molt gran, moltes entitats associades a Urbe Parc, teniu un Nadal que ja heu començat, no?
Doncs sí, mira, des del 29 de novembre, que vam fer l'acte de la llum, de l'entrada de llums de Nadal, doncs fins al dia 5, fins al 5 de gener, vull dir, és bon bé, cada dia hi ha una activitat, vull dir, el grup de dones, el grup de cultura, la biblioteca, la fundació del barri, la coral, la comissió de festes, els jubilats, tots han preparat alguna festa per aquests dies de Nadal.
Me vull anticipar perquè aquest any, suposo que els oïdors ho saben i el Ricard també, aquest any, saps, Ricard, s'ha suspès la cavalgada de Reis, on hi ha a Lleida cavalgada de Reis? Aquest any no n'hi ha. Serà el dia 5 de l'any que ve.
Ah, bueno, clar, sí, correcte.
Si aquesta no la sabies, Ricard, aquesta t'he enganxat, t'he pillat, eh?
Jo pensava que anaves a dir que no passava per cap pont aquest any.
No passa que per cap pont, però mira si són valents. A Pardinyes, l'any passat els van dir no podeu fer la cavalgada per mesures de seguretat. Què passa, que canvien les mesures de seguretat d'un any a l'altre, Rafa?
Bueno, no sé, des de l'Ajuntament ens han donat el permís. Nosaltres el permís el tenim, també el teníem l'any passat, que consti. Bueno, de la permissió de seguretat, l'any passat ens van dir que no, a dos dies de la cavalgada, i aquest any es diuen que sí, i que, bueno, la situació és la mateixa que l'any passat, tan sols, doncs, bueno, l'únic que ha canviat és que comencem mitja hora més tard, i a dos quarts comença a Lleida, nosaltres comencem a les 9, ¿vale? I del recorregut que sortirà des del centre cívic de Pardinyes i anirà a parar a l'església, on a l'església estaran els reixos i donarem un regalet per tots els nens que vulguin parlar amb ells o estar amb els reixos.
O sigui, està molt bé perquè tindreu el nen Jesús, fareu l'adoració dels reis i estarà mossèn Jové que ho rebrà, no?
Sí, perfecte, sí, tot això, així, ja t'he dit. La història és aquesta, vull dir, és la mateixa que l'any passat. Dos dies abans ens van dir que no se podia fer, tenim el permís, ara el tenim, però suposo que ho podrem fer.
Per cert, teniu Melcior, Gaspar i Baltasar, vosaltres, no? Són homes, no?
Sí, són més tradicionals, sí.
Sou tradicionals, sí, no? Ja. Bueno, una ironia de les meves. Però bueno, parlem una mica. Vosaltres feu allò dels regals pels nens o per les famílies necessitades? Feu alguna cosa especial?
Sí, la Fundació del Barri de Pardinyes, la que la presideix el nostre amic Jacinto Bernia.
Orbe Par,
però és també la Fundació, la que juntament amb Elies Lladanosa, amb els nens de l'Institut Lladanosa, doncs durant tot aquest mes hem fet uns 20 dies de recollida de joguines per a gent necessitada del barri. Conjuntament a l'assistent social del barri i, bueno, una llista de tots els nens que siguin del barri que necessiten joguines. Les han recollit i els de l'institut, els nens de l'institut, les han reciclat, les han embolicat en papers, tot boniquet, tot molt bé, i el dia 5, quan vinguin els reis abans de la cavalgada del centre cívic, te donarà un regal a cada nen que ho necessiti del barri.
Per cert, el Ricard Álvarez, ja que tu ets el vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns, ja li ha portat el regal de la FAP. Saps quin regal li ha portat, no?
Un llibre.
Vale. El llibre del moviment veïnal perquè s'ho estudia de dalt a baix, perquè hi ha molta gent a Lleida que aquest moviment encara no coneix. Per cert, es va anar molt bé la presentació.
Però que connecta a l'autor. A mi m'ho ha explicat en sessió privada.
Ja ho sé.
És amic teu, sí, és amic del Ricard, eh?
Sí, clar.
Va estar aquí presentant el llibre i la veritat, per això li deia. Però, bueno, és amic seu, però a vegades dels amics no te fies, perquè encara no li ha regalat, li tindré que regalar jo. O sigui que... Sí, els amics són com les estrelles, que encara que no es veguin, hi són, eh?
I són.
Bueno, Rafa, moltíssimes gràcies. Avui no tenim gaire temps. Hem volgut que el dia, com a president de Pardinyes, un dels barris grans de la ciutat, i vicepresident de la FAP, des d'aquí fes arribar la nostra salutació al president de la FAP, al Toni Baró, a tot l'equip i sobretot al vostre barri també de Pardinyes, que és molt actiu, i que tingueu uns bons reis. A la millor, escolta, jo he fet carta, eh? Jo he fet carta ja a Pardinyes, a veure si jo he fet carta. A veure si m'arriba.
Bueno.
Jo saps que sempre no em porteu quadros ni llibres. Sabates del 44, ara un pernil al Nadal, que va molt bé. Bueno, que vagi molt bé. Que vagi molt bé. Bon Nadal.
Bon Nadal a tots, eh?
Adéu-siau.
Adéu.
Bueno, Ricard, demà no estaré amb tu, no tindré cos
metropolita. No, demà no. Mira, jo ara aprofito i et desitjo bon Nadal, bona nit de Nadal, bon dia de Sant Esteve, que tinguis bones festes, però divendres sí que m'has de venir, eh?
Divendres vindré a parlar de pastorets. Per vosaltres, amics de la COPE, per totes les vostres famílies, per tu, Ricard, els meus companys aquí de la casa, que tinguem tots plegats un bon Nadal ple d'alegria. Ah, per cert, a totes les cases que no falte mai un pessebre.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Obrim la finestra del records del Joan Bellmunt un 24 de desembre del 2019. És una data clau de l'any.
I avui cal dir, cal recordar, que avui la missa del Gall a moltes poblacions, a totes no, perquè abans era una missa del Gall a cada poble, ara també hi ha per la falta de serveis de sí. sacerdots, etc. Pues hi ha llocs que fan agrupaments i diuen la festa i la missa en un poble, els altres de la rodalia hi han d'anar. Però bé, parlarem de la missa, o parlem ja, que cal acudir a la missa del Gall, que tingueu el tio ben farcit i que el feu cagar. Pare nostre de Nadal, ara s'acosten festes, festes precioses, que en menjarem de coses bones, torrons d'avellana, torrons de pinyó, caga, tio. No em caguis arengades, que són salades, caga amb torrons, que són més bons. I la infància adelerada que el sabe i trobava allí aquests presents que havia cagat el tio, no? I és que tots necessitem tenir una mica l'esperit d'infant, perquè l'esperit d'infant és el que ens fa viure aquestes petites coses. I avui vull parlar de la festa de Nadal, però a través d'una cançó que vaig recollir d'una padrina molt gran, a Clariana de Cardener. A Castellà de la Ribera. Era la Concepció Villaró. I és un homenatge que aquest dia pues, em va cantar aquesta cançó i avui li vull retornar. La importància de la festa de Nadal anys endarrere, en els nostres pobles, jo diria que és la copsa, la recull, aquesta cançó que ens va cantar el seu dia la padrina Concepció Villaró i Marsenyac, que tenia en aquells moments 91 anys i era a la casa Masia de Castellà de la Ribera. I ella cantava: per Nadal farem gran festa, la Mare de Déu ja ho sap, li farem unes faldilles, ja no ens falta sinó el drap. Lo drap n'és a Barcelona, a casa d'un botiguer, la tela és a Girona, a casa del passamenter. L'agulla n'és espuntada i el didal és foradat, les estisores no tallen i el sastre encara no és nat. Quan Jesús vingui a la terra per salvar lo trist mortal, alegrem-nos, alegrem-nos, que avui és Nadal. De la soca en surt la rama, de la rama en surt la flor, de la flor en surt la verge, de la verge el redemptor. Ai, dolces festes, com són aquestes les de Nadal. La gent se'n riuen quan los nois diuen neules, neules, torrons i vi blanc. Aixequeu-vos, xics i guitxalla, fora el son, deixeu les pells, veniu ara ben de pressa, que n'és nat el rei del cel. Pastorets d'aquesta terra que dormiu amb tant repòs, veniu ara ben de pressa, que n'és nat el redentor. Ai, dolces festes, com són aquestes les de Nadal. La gent se'n riuen quan els nois diuen neules, neules, torrons i vi blanc. I és a dir, amb la dolçor d'aquesta cançó que ens va cantar la padrina Concepció Villaró i amb el record que a Lleida, anys endarrere, en el dia d'avui, es venerava el Sant Drap, que va desaparèixer també quan la Guerra Civil, us desitgem a tots que tingueu una bona nit de Nadal i un bon dia de Nadal demà. Així que, amics, oïdors, els millors desitjos per tots vosaltres, per les vostres famílies, per les vostres amistats, de que celebreu amb joia aquest Sant Nadal, aquesta nit santa i demà el dia de Nadal.
Joan Bellmunt, escolta, ara arribarem a les senyals horàries que ens indicarà que és la una i aprofitaré per fer-te una abraçada real perquè tinguis bon Nadal.
Igualment per tots vosaltres, i recordeu aquella dita, per Nadal cada ovella al seu corral, per tant, cada un que faci caliu, que això de la dispersió ja,
sí.
ja és massa d'alt. També recorda, Ricard, que de Nadal i de Sant Joan només n'hi ha un a l'any.
Sí, senyor. Gràcies, Joan.
Adéu, bon Nadal.
I nosaltres aprofitem que ens quede aquest temps abans d'arribar a les senyals horàries, i ja sabeu que a la ràdio doncs, nosaltres hi som perquè hi ets tu, perquè tu estàs a l'altre costat, que és la màgia de la ràdio. I ara que estem a Nadal, volem que et quedi clar que és Nadal i pensarem tu. Des de COPE Lleida et desitgem bon Nadal.
És Nadal i pensaré en tu, que et trobo les escales de matí, que prenem el cafè en el mateix bar, que convivim i no en sabem el nom. És Nadal i pensaré en tu,
que de fa temps et dec una trucada, que vam ser amics, qui sap quants anys enrere, que t'enyoro i enyoro que m'enyoris.
És Nadal i pensaré en tu,
que ets aquell mur que frena les ventades, que ets el paraigua que amaina la pluja, que ets l'abric càlid com una abraçada.
És Nadal i pensaré en tu, que hi has estat per travessar trinxeres, que hem somiat contra els despertadors, que hem fet de pors camins per l'utopia. És Nadal i pensaré en tu,
i pensaré a pensar-te cada dia.
Que ets tu qui em fas com sóc.
I potser ignores que sense tu no hi ha Nadal possible.
No hi ha Nadal possible.
No hi ha Nadal possible.
A mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A esta hora no son pocos los españoles que estarán apurando para hacer las últimas compras de cara a la cena de esta noche. Es Nochebuena, es una noche especial para celebrar con familia y amigos. Por eso se piensa en poner sobre la mesa manjares que quizás no podamos permitirnos otros días del año. Pero ya sabes que comprar a última hora tiene un coste, un 9% más caro que el resto del año. Y ya si vas a por pescado y marisco, ni te cuento.
Pues he comprado chuletas de ternera, camarones y almejas. Pesca un poquito más caro, la carne que yo llevo, normal.
Carne y pescado. Y bueno, un solomillo de ternera a las gambas rojas. Es siempre un poco caro, pero son productos un poco caros.
Es lo que hay, el marisco y el pescado siempre son un poquito más caros, pero este año más si cabe por culpa de Elsa y Fabián. Son las borrascas que han hecho que se haya pescado menos, haya menos género y por tanto el precio haya subido. El temporal ha pasado, aunque en Zamora tienen un ojo puesto en el Duero, que se ha desbordado en algunos puntos de la ciudad por la crecida del caudal debido al temporal. En Galicia ya ha vuelto la luz a todos los hogares y en Cantabria, en Reynosa, al menos 30 familias van a tener que pasar las Navidades fuera de casa porque lo han perdido todo. Es el caso de Noelia y su marido, con dos hijos de 12 y 2 años y medio. Vivían en un bajo. Han perdido la casa y los dos coches, pero los vecinos se han volcado con ellos.
He perdido todo. He perdido hasta los libros del instituto del mayor. O sea, es que tengo que empezar de cero. El biberón del chiquitín estaba en el garaje del vecino allá flotando. Tengo cubiertos por ahí tirados. He ido recogiendo algunos porque esos valen, pero, o sea, es que era desolador. Te asomabas por la ventana y digo, mira, eso era mío, lo que va por ahí flotando. Y he visto de todo flotar.
Es 24 de diciembre y es tradición escuchar el discurso del rey, que vas a poder seguir en directo aquí en la cadena COPE a partir de las 9 de la noche. Ese discurso ya está grabado, seguramente haya estado bien medido porque estamos en un momento político sin precedentes. Un discurso del rey con una negociación de investidura en marcha. Según Esquerra, solo quedan flecos para que los independentistas den su apoyo a la investidura de Sánchez, pero ese fleco no es un fleco menor. Lo que piden es que la abogacía del Estado se pronuncie a favor de la puesta en libertad de Junqueras después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le haya reconocido la inmunidad como eurodiputado. Es una inmunidad que, como sostiene la Fiscalía, debe ser suspendida porque Junqueras ya está condenado en firme por el Supremo por sedición y malversación. La defensa del líder de Esquerra, es lo último que hemos conocido esta mañana, ha pedido ya formalmente al Supremo que anule todo este proceso. Solo queda por pronunciarse la abogacía del Estado. ¿Qué más está pasando, Maribel Sánchez?
Iba conduciendo y llevaba a un menor sentado en su regazo. Por si esto fuera poco, le estaba animando a llevar el volante mientras lo grababa todo para subirlo después a las redes sociales. La Guardia Civil ha conseguido identificar y detener en Navarra al conductor al que acusan de conducción temeraria. Estamos en días de traslados para visitar a la familia en Navidad y en el que debemos aumentar la precaución al volante. Es el mensaje que lanzaba esta mañana a través de Twitter desde la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
En estas fechas tan entrañables en las que se realiza mucho desplazamiento por carretera, desde la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, pues queremos recordar que hay que ser prudente al volante.
De hecho, esta misma mañana fallecían dos personas atropelladas, un hombre de 65 años en el Campo de las Naciones en Madrid y una mujer en Lérida. En este último caso, el conductor iba drogado y ha intentado darse a la fuga. Abandonó su coche y la policía le ha localizado en la estación de autobuses. Precaución al volante y también con la seguridad en nuestras viviendas. Un incendio en la localidad burgalesa de Medina de Pomar provocaba anoche la muerte de una mujer de 90 años y otros cuatro ancianos con los que compartía casa han tenido tenido que ser atendidos por intoxicación.
Y en los deportes, Daniel Asenjo, Ernesto Valverde hace balance del año.
El entrenador del Barcelona ha repasado el 2019 en los medios del club. El técnico vasco destaca el título de liga como el momento más feliz, aunque repasa también tropiezos importantes, como la eliminación en semifinales de Champions contra el Liverpool y la derrota en la final de Copa ante el Valencia.
Yo creo que hubo momentos que se nos pasó lo que nos ocurrió en Roma el año anterior. Intentamos reaccionar y ahí nos vino el cuarto y fue un mazazo. Y ahí es verdad que agachamos la cabeza. Fue durísimo porque realmente veíamos que la Champions la teníamos en... o llegar a la final lo teníamos en la mano. Después del mazazo de Liverpool llegamos a esa final un poco tocados. Aunque no quisiéramos reconocerlo y no queríamos reconocerlo, porque no lo puedes hacer, pero la realidad fue esa.
Y en baloncesto, Dusko Ivanović ha sido nombrado entrenador de Baskonia hasta final de temporada. El montenegrino, que ha estado 9 años al frente del conjunto vasco, arranca así su tercera etapa en Vitoria.
Gracias, Daniel Asenjo, y feliz Navidad. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta.
Hoy nos contáis en El Espejo la situación de una joven y dinámica comunidad religiosa que busca urgentemente una casa.
Cuando comenzaron su historia en 2007, las Hijas del Amor Misericordioso eran solamente 15 y habitaban una vivienda en un barrio de Madrid. Su carisma les lleva a transmitir la fe y para ello utilizan las redes sociales con su canal de YouTube llamado Diosidencias, una serie de breves vídeos en los que cada día una hermana cuenta alguna anécdota de su relación con Dios. Pues ahora son 61 y desde 2013 se alojan en un convento de franciscanas concepcionistas que estaban a la espera de vender ese inmueble. Pues bien, ha aparecido el comprador. Buenas noticias para una, para las otras no tanto, porque deben desalojar el convento antes del 28 de febrero. Vamos a contar cómo están viviendo este difícil momento de transición que seguro que no va a poder con su ímpetu tú ya demostrado.
Y lo vamos a escuchar, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estás informado.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Ja estem al migdia de Lleida. Ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20. Estem aquí, fins a arribar a les 2. Avui dimarts 24 de desembre. És una d'aquells dies, d'aquelles cites que no venen marcades al calendari, no ve en vermell, perquè el festiu és demà, però que l'esperen i molt, molt, els petits de casa, el dia 24. I sobretot a qui tingui la tradició, com dèiem abans amb el Joan Bellmunt, de fer caga al tronc, doncs és una d'aquelles nits maques de veritat, Hi ha de tot, pel món, de totes maneres, però vaja, que a la que puguis, no cal fer una gran despesa ni un gran sopar, si vols, però reunir-se, fer alguna cosa diferent, sempre és benvingut. Són la 1:07. Tot seguit parlarem de gastronomia, com sempre, els dimarts. Evidentment, avui us centrarem doncs, als plats aquests ja més típics de la cuina tradicional i popular. I a partir de 2:45, la tertúlia dels polítics és la que ens durà directes cap a les 2:00 p.m. Per cert, que ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot de política, o del que tu vulguis, perquè tenim un número de WhatsApp perquè ens enviïs les propostes del que a tu t'interessa que parlem. És el 664-526-180, 664-526-180. Per cert, demà festa, que és Nadal, passat demà Sant Esteve, però divendres sí que estarem amb tu per parlar de moltes propostes, moltíssimes. Ja veuràs que n'hi ha moltes.
Una nota de vot de Carlos Herrera a estas horas.
Pilar, no te asustes, pero me hacía falta compartir contigo a qué suena mi Navidad. Es que mi Navidad suena a cacerolas, a ollas que se tapan y destapan. Mi Navidad suena a crepitar del fuego, a alguna campanilla lejana, a alguna canción, a revuelo de chiquillos. ¿Qué te voy a contar? Una Navidad que me encantaría compartir con todos.
En Herrera, en COPE, nos gusta la Navidad. El Corte Inglés, nos gusta la Navidad.
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. ¿Berti o falso? Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Berti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en berti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en berti.es y calcula tu precio ahora.
Si yo fuera Papá Noel o los Reyes, ¿sabes qué me pediría? Un anticipo de Navidad para que conseguir todos los juguetes pues no cueste mucho. Vamos, como en El Corte Inglés.
¿Y qué tal 100 euros de descuento en todas las PlayStation 4?
Ah, hecho. Y ya puestos, me pido El Corte Inglés.
¿Lo escuchas? Es nuestra jefa dando órdenes a los operarios. Que si una encina aquí, unas bellotas allá. La naturaleza es caprichosa, pero solo ella elabora los embutidos y carnes de cerdo ibérico ecológicos más exclusivos. Descubre la nueva gama ecológica de Extrem Puro Extremadura.
¿Sabes que Mickey Mouse te está esperando en Repsol?
Sí, y además viene con sus amigos Donald, Pluto y Minnie.
Acércate ahora a las estaciones de servicio Repsol y consigue tu artículo exclusivo de la vajilla Disney por solo 3,99 euros en compras iguales o superiores a 20 euros. No te quedes sin el tuyo, hay cuatro diferentes. Más información en Repsol.es.
Doncs a part, si ja hi arriba aquest moment en el que parlem de gastronomia, com sempre ho farem des del restaurant Sheyton, ja saps que estan a l'Avinguda Prat de la Riba número 39, que han estat allí sempre i que hi són amb nou personal i noves propostes des de fa... encara no fa un any, encara no fa un any, però segueixen allà, Avinguda Prat de la Riba número 39. La setmana passada ens visitava, com sempre, el seu sommelier, el Felip Urbano, i també el seu xef, el David Molina, i avui han repetit els dos. Felip, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
David, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
I avui, a la nit no els aneu a buscar al Sheyton perquè avui se'n van cadascú a casa a sopar amb els seus. Però demà, que és Nadal, i passat demà a Sant Esteve, que ja ho vam dir, per dinar podeu anar a dinar al Sheyton, que us han preparat un menú popular, d'aquests tradicional, casolà, fet doncs, com es feien les coses abans. Sempre diuen que les coses abans es feien millor. Jo amb això a vegades discrepo. Hi ha coses avui en dia que es fan molt bé, però vaja, que aquests dos dies sí que heu optat per oferir un menú d'aquells plats tradicionals, d'aquells que ens poden recordar doncs, a casa, a la família, a la padrina. Sempre tenim en ment la padrina i la mare, perquè al final són les que, com ens explicava la setmana passada el David, gastaven un munt d'hores, d'aquelles que no es veuen, a la cuina, en preparar-ho tot, en seleccionar la matèria primera de primera qualitat, i llavors els plats doncs, quedaven com quedaven, boníssims, i quedaven per la memòria, pel temps, vull dir, perquè tots tenim a la ment aquell record, aquella olor, aquell gust d'algun plat concret, d'alguna cosa concreta. La setmana passada parlàvem doncs, de la pilota, de la sopa de galets, però segur que a casa doncs, el pollastre farcit o el rodó de vedella o jo què sé, o una amanida típica de Nadal, no sé, tots tenim un record, un gust, una olor. Escolteu, esteu carregats de salut, no? Dic perquè aquest diumenge va haver això de la loteria. Ja sabeu que si no, salut, si no toca, tens salut.
Jo penso que el dia 22 és el dia de la salut, no?
És un gran dia, de la salut, però...
Sí, sí, al final...
No, res, ens toca treballar, Ricard.
Clar que sí.
Preparar ja aquesta nit, amb il·lusió d'estar amb la família i després jo penso que tenim salut i ressaca, perquè aquest cap de setmana hem acabat de fer els sopars d'empresa i tot,
sí.
I verdaderament, pues, comencem la setmana nosaltres, però comencem cansats ja.
Escolta, teniu... heu detectat també que, a part de sopars d'empresa, aquesta setmana passada potser no, però d'aquí en van també hi ha sopars de família? Famílies grans o petites, eh? Vull dir, igual ve una persona amb la seva parella, bueno, o amb els fills, o amb els pares, per exemple.
Pensa que... Jo penso que totes les reserves que tenim per aquests dies són famílies grans. Claro, pensa que a casa nostra vam començar amb 8 i el dia de Reixos que reunim a casa ma mare falta menjador, no? I jo penso que cada dia, el que deies tu, a casa la padrina els menjadors abans eren grans, però ara els pisos nostres, nous, els menjadors cada dia són més petits.
I això
no?
Tens tota la raó.
I jo penso de que, bueno, tant demà com, com el dia de Sant Esteve, són tot taules grans, eh?
Sí, tot. Sí, sí, sí. Bueno, també fa goig, ja veure dos o tres generacions assegudes a la mateixa taula i compartint menjar típic de Nadal, però el típic, i fet, doncs, com ens explicava el xef David Molina la setmana passada. Escolta, hi ha el Nadal, el de Nadal és que el tenim a sobre, és demà, per tant, aquest ja el vam explicar, ja en vam parlar, ja vam explicar que vosaltres esteu oberts, tant per Nadal com per Sant Esteve, però també esteu oberts la nit del 31. Podem acomiadar el 2019 i donar la benvinguda al 2020 des del restaurant Sheyton.
Sí,
i suposo que el sopar de la nit de 31 canvia bastant, no? El tema,
bueno,
respecte a Nadal.
pensa que per nosaltres Nadal i Sant Esteve és més reunions familiars, sí, diguéssim, sí, sí. I jo el que veig per Cap d'Any amb totes les reserves que tenim, que ja són grups d'amics,
grups, no? D'amics,
de que venen,
això,
eh? Venen moltes parelles, venen, pues, perquè, claro, el jovent ja, els fills, vale, ja se'n van, jo què sé, pues, a les verbenes, sí, sí, que fan a la ciutat i tot, i els pares se queden sols. I jo el que m'he donat compte de que sí que hi ha reunions familiars, però ja és més d'amics, d'això, i també són taules grans, que tenim un grupet de 12, un altre de 12, de 17, de 8, i bueno, sempre dient de que la gent que se doni pressa a fer la reserva, perquè gràcies a Déu, pues, ens queden molt poques places, mm-hmm. I verdaderament penso que serà una festa per ser el primer any gastronòmica. Mira,
ara t'estava mirant, Ricard, sí, el menú de Cap d'Any.
Anava a dir que fins i tot la proposta gastronòmica de Cap d'Any és diferent de la de Nadal. És un dia diferent, és el que dius. Ja sí. És més d'amics, és més de sortir... És diferent. Ni millor ni pitjor, és diferent, jo crec.
Nosaltres sempre... Bueno,
a veure, què heu preparat?
Nosaltres al Seiton el que hem preparat és un gran aperitiu, ¿vale? De cuina del Seiton, no? De la meua cuina, bueno, pues perquè si hi ha unes 15 o 18 mossades, diguéssim, se menja tot de peu i diguéssim, és com si fos un aperitiu d'una boda,
vale?
Però amb coses treballades, vale? Pensa que pues,
15 no sé. O 18 plats diferents?
Sí, mira, sí, pues sí. Podíem dir torró de foie i avellanes, taco de quicos i cremos de formatge, escopinyo amb salpicó, biquinis de trufa d'Alfarràs i salsa tàrtara, el salmó, el tatín de cua de bou... Bueno, és que el que deia el David, estava comptant, hi ha 18.
O sigui, 18 coses diferents per començar.
Sí, sí, per començar.
Per començar, eh?
Així,
a mi em passa moltes vegades que a vegades a l'aperitiu ja m'omplo, eh?
Bueno, per això...
Ho trobo tot tan bo.
Sí, això ens passa allà, eh?
És que jo ho trobo sovint, tot tan bo, els aperitius, això... i a més amb aquestes racions relativament petites, però que pots repetir, a mi em perden els aperitius, eh?
Per això en el nostre menú hem fet després tres mitges degustacions de... mitges reaccions, diguéssim. Hem fet la cremeta Thai de carabassa, mm-hmm. Vale, amb tocs així asiàtics i vieires... I després, això sí, ens arriben des de Cambrils, vale, unes peces de llobarro impressionant, uh-huh. Vale, encara que estem a Nadal, verdaderament, i espero que la setmana que ve ens arribin les mateixos, vale, de llobarro salvatge. Vale. Aquest plat, el mateix que et vaig dir que el dimecres menjaran el canaló de Via uh-huh, Veneto de tota sí. La vida... Aquest plat amb el llobarro salvatge, amb els sabors mediterrani, a mi em recorda molts finals dels 90, vale? Any 98-99, quan jo vaig estar en un restaurant d'una gran família que és la família Roca, a Girona, vale? Que ara tenen el celler Can Roca i tres estrelles Michelins. Són sabors...
Millor restaurant del món.
Sí, mm-hmm. ja no entre... Bueno, això ho conto com a anècdota, vale? Aquesta setmana donaran la llista també dels 50 millors restaurants i tant ell com el Noma de Dinamarca no entren perquè ja són especials, vale? Ja...
Han hagut de crear una categoria especial,
sí, sí,
ja.
Sí, 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 sí. I llavors, bueno, pues, seran els sabors del Mediterrani seran 5 salsetes diferents, vale? Taronja, fonoll, olives i bueno, la combinació és molt bona. I per acabar, no res, una miqueteta d'espatlla de cabrit, vale, que la confitem a baixa temperatura durant unes 24 hores i ho acompanyarem amb mole poblano. Vale? Mole poblano és una salsa mexicana, vale, que l'adaptarem, que no es pensin que faran allí algo en Mèxic. Vale? És un mole poblano que ho adaptarem a lo que és la cuina de Seiton.
Mm-hmm. Molt bé. Suposo que acabarem amb el raïm i les postres.
Sí, sí.
Però, abans d'arribar amb això, Felip, perquè clar, amb un aperitiu amb 18 plats diferents, el tema de la beguda també ha de ser complex.
Bueno, pensa que aquí per decidir el maridatge del sopar de Cap d'Any van fer una cata cegues de caves al Seiton, tot l'equip, vale, per decidir entre tots, vale? No només les persones que potser podem... No, sinó tot l'equip, vale? A cegues, per saber, bueno, pues, veure l'opinió de tots els companys del Seiton per tindre aquest cava per Cap d'Any. I entre tots van decidir que per mi és de perquè no és cava, és comós, que és el que parlàvem l'altre dia, que això de gran any que ve ho hauríem d'explicar, el cava, corpinat, Clàssic Penedès, bueno, coses perquè la gent entengui per què parlem això, vale? Que és Reventós i Blanc. I hem decidit un escumós de la conca del riu Corb que se diu Reventós i Blanc.
Això durant tot l'aperitiu. Molt bé, molt bé, molt bé. No ho dic perquè si no podria ser un caos.
No, no,
si comences a repartir begudes diferents...
No, no, no.
Bueno, hi, hi haurà la barra, que hi ha gent que si no li agrada el cava pot bé...
Sí, 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 cervesa.
Però
sí,
la,
sí,
proposta, la proposta sí. del sommelier és aquesta.
Hem fet de cava Reventós i Blanc de la finca, en blanc, que vam parlar l'altre dia, el sombrú blanc, el garnatxa blanca, que és brutal, i sombrú negre. Molt. Hem decidit fer el mateix celler d'aquí de Montsant, i jo crec que bueno, la proposta és... molt correcte.
Molt bé. Per cert, de postres.
De postres.
De Cap d'Any.
Bueno, passem de que de lo que et deia jo la setmana passada, no? Que demà i el dia de Sant Esteve al Seiton se menjarà tronc de Nadal. Vale? Nosaltres el que hem fet és ja per acabar la nit i a mi sempre la meva filosofia és fer un postre lleuger, vale? Perquè després de l'aperitiu i d'aquests tres plats jo penso que ja estaran tips. Vale? I el primer postre, que per nosaltres és el prepostre, és un bueno, li hem dit coco, passió i menta, vale? Una cremeta de fruita de la passió amb un crumble de sucre muscovado. Fem com una espècie de confitura, de mermelada, podríem dir, amb la fruita de la passió i el mango, i després ho acabem amb una espuma de coco i un granissat de menta.
Bueno, mira, així amb text, només escoltant-te, té una pinta increïble, això. Increïble.
Sí, sí, sí.
Com es serveix això? Molt fred?
Bueno, sempre els postres se serveixen fred, vale? I pensa pues, que...
És
bueno,
un postre fred, diria.
Sí, refrescant, vale? Pensa que per nosaltres...
No, va molt bé,
Claro, pensa que, per exemple, la fruita de la passió, aquesta acidesa, la menta i el coco... Vale, són tres coses pues, totalment diferents, no? El coco, per exemple, millor per mi és, ja és una fruita molt amb molt greix, diguéssim, i la passió és molt àcida. L'altre dia, per exemple, estàvem fent proves perquè, bueno, pues, quan ens reunim estem tranquils, el diumenge que ja, com ell que diu, per nosaltres comença el cap de setmana, no? Perquè, clar, fem festa diumenge a la nit i dilluns, i sempre diem, pues, bueno, bon cap de setmana, clar. Ho diem el diumenge quan marxem per la porta, no? I l'altre dia estàvem fent... Bueno, a mi, jo sóc un a part de la cuina, vale? M'agrada molt el que és la cocteleria, no? Uh-huh. Jo penso de que, hòstia, és un treball de que amb una copa hòstia, pues serveix una gran elaboració, no? L'altre dia a Barcelona, fico l'anècdota, vale? Cadascú a la seva feina ha de ser un professional. Felipe, amb el tema dels vins, amb la sommeleria, jo puc ser un professional a la cuina, però verdaderament aquest senyor d'una cocteleria de Barcelona que està entre les 25 millors del món, vale? Mm-hmm. El mateix que he dit abans del Celler Can Roca, que és la llista dels restaurants, també hi ha llista de les millors cocteleries del món, és el que em va dir. Diu, dentro d'un còctel, vale, vale 7-8 euros. 7-8 euros és la media de que se paga a un treballador en Espanya. Jo te tengo que hacer disfrutar.
Clar.
Claro, i em va dir això i dius, hòstia, és veritat, no? I verdaderament, pues, bueno, pues, és el mateix. Nosaltres quan fem els postres, pues, bueno, hem d'anivelar i equilibrar tots els sabors.
Uh-huh.
I això... I després acabem amb el que més m'agrada a mi. Vale?
A veure, això era el prepostre, ara anem al postre.
Jo tinc un problema que sóc m'agrada molt la xocolata i sempre la gent que ve a Seiton...
Un problema no té molts.
Bueno, sí, sí.
perquè ens agrada tot,
Bueno, a veure. Uno de mis problemas, Felipe, és de que...
Ara sí.
M'agrada la xocolata i sempre intentem acabar tots els menús, tant sigui degustació com un menú d'empresa amb algo de xocolata, vale? Que hem fet per aquesta nit tan especial del dia 31? Un postre que es diu xocolate, cafè i fava de cacau, vale?
Mare de Déu.
Bueno, diferents elaboracions amb aquests tres ingredients, vale? I verdaderament, pues, bueno, pues, ha de ser també un postre equilibrat perquè ja, jo penso que ja la gent ja estarà entre Nadals, sopars d'empresa, que terminem encara algun el dia 27 i el 28, i el dia de Cap d'Any pues, bueno, acabaran ja una mica tips.
Escolta, jo puc venir a menjar aquest postre només?
Tu pots, vindre, pinta, tu pots vindre a casa quan vulguis.
Té una pinta, però vaja, d'aquella és excepcional, eh?
Sí,
és que
sí.
La xocolata ben feta, combinada amb el gust del cafè, etc, és tremendo, eh?
Sí, sí.
Dóna
sí.
molt joc.
I a part, doncs, bueno, fem un gelat amb la fava, amb la fava del cacau, diguéssim, i, verdaderament, si el gelat de xocolata que fem està bo, el de fava de cacau està molt bo. Molt bo. Però, bueno, que és un gran menú i penseu que el dia de Cap d'Any, després del raïm, de les campanades i tot, pues, bueno, pues hi haurà ball, vale? I així la gent que es pugui moure i fer
per, paï per tot, baixar,
per fer paï tot el sopar. Tot el
no,
sopar.
I per rebre el 2020 amb alegria, que escolta, sí. Al final diu, és que és un tòpic. Bueno, pues s'ha d'intentar. S'ha d'intentar que l'any següent sigui com a mínim un pelet millor que el que acabem. Per tant, s'ha d'intentar. I quina millor manera que menjant bé i després gaudir-ho amb música. Jo crec que, vaja, que la gent no es passi amb l'alcohol, però crec que és una bona manera de celebrar una bona entrada d'any. Escolta, la primera setmana del mes de gener vosaltres tanqueu.
Tanquem uns dies.
Tanqueu fins i torneu a obrir el dia 8?
El dia 8.
El dia 8 torneu a obrir, eh? Per tant, el gener, el dia de Reis, estareu amb les famílies i després ja, a partir del 8, ja doncs, torneu a obrir de manera habitual a Prat de la Riba número 39, que és on trobeu el Sheyton. Doncs escolta, és una magnífica proposta. Si, mira, no us ho havíeu plantejat, que sapigueu que podeu celebrar l'entrada de l'any al Sheyton, us atenseu a Prat de la Riba 39, que us ho ensenyaran sense cap mena de problema, i el menú és el que avui ens ha explicat el xef, el David Molina, i segur que us agradarà. Vaja, jo amb l'aperitiu ja et dic que Déu-n'hi-do. Allí ja m'heu matat. En fi. Felip, escolta, de beures.
Disney.
De beures. Amb què brindem?
Cava.
Sí, però amb quin?
Amb quin cava?
Amb quin? Clar, home, és que tu dic, perquè clar, el del raïm és molt especial, aquell, no?
Sí, però clar, ara...
Si venen al Sheyton amb rebentors de la finca, segur.
Ah. Sí, perquè clar, dir un... Amb qui brindaré? Amb
no
un
sé,
cava?
Pues un tipus. És que clar, jo tampoc hi entenc. Ell no, però un sec, un dolç, un semi...
Per no dir marques o per no dir nom d'algun celler que
no,
ningú
tipus,
pensi...
Tipus de cava.
Brut nature.
Un brut nature.
Un brut nature, que és el que li agrada a tothom.
Un dia m'has d'explicar totes aquestes classificacions de cava, també.
Ja de cara a l'any que ve hem d'explicar això, el cava, corpinat, que són coses que han canviat ara dintre de la DO, o que estan fora de la DO, i explicar-me el brut nature... nivells de sucre, tot això. Perquè escolta, però ara per Cap d'Any, brut nature.
Dels vins, crec que ja ho hem parlat, però el cava igual. Me'n bec un glob i el mantinc a la boca i li busco el gust, no?
Exacte.
O sigui, no bec i que passi de llarg.
No, hem de pensar que un cava no deixa de ser un vi.
Exactament.
És un vi
escumós,
que ja explicarem que és, bueno, pues, ara per no donar la xapa, pues no ho explicarem, no? Ja ho deixem aquí a l'aire per l'any que ve, no? Però és un vi.
Jo sempre, Ricard, el que deia mon pare, poquet i bo.
Clar que sí.
Vale? És el que dius. A veure,
és una gran filosofia.
Són dies especials i, bueno, ja tu vas al supermercat i hi ha vins de 1, 2, 3 euros, tot això. Però jo és el que dic, que el mateix que la setmana passada vaig dir que, per exemple, hem de gastar una bona car per fer aquests dies la pilota...
Amb el beure igual.
Són 4 dies i és el que dius. Disfrutem de la gastronomia, disfrutem del beure, que per això és el que diu el Felipe, que té més d'un problema, perquè me gusta el chocolate, m'agrada la gastronomia, ens agrada beure, i verdaderament jo recomano és això, poquet i bo i ja està.
Però hem de deixar clar que no perquè sigui car té que ser més bo, eh?
No, correcte, si fa 2 setmanes ja vam donar un llistat de productes de 10 euros o menys, i la seva relació qualitat-preu era molt bona.
El David i jo el que volem dir és això, que cada família a casa sap el que té i tot això, no? Però que no hem de pensar que el d'1 o el de 2, no. Cadascú ha les seves possibilitats, però que hem de comprar producte de qualitat. És millor comprar una que comprar quatre, que no valen per res.
Doncs escolteu, la setmana vinent nosaltres també descansem, no tindrem programació local, així que ja no ens veurem i no ens escoltarem fins a l'any que ve. Que queda 2000, molt bé dir-ho així, però és d'aquí 2 setmanes.
2020 vaja. Ja, eh?
Fins a l'any 2020. Mira, ha estat un any 2019 en el que jo personalment vaig conèixer el Felip Urbano, de casualitat total, però mira al final on ens ha portat aquesta casualitat. I arrel d'això, doncs, després el xef David Molina i a tota la gent del restaurant Sheyton, que ens acompanyen cada dimarts aquí a la cadena COPE per parlar de gastronomia, de propostes, de mantenir tradicions, de cuina tradicional, de bona cuina, vaja, en definitiva. David Molina, xef del Sheiton, escolta, que ha estat un plaer que ens haguis acompanyat aquest 2019. Evidentment, seguirem fent venir aquest proper 2020, perquè ja hem dit que cada estació de l'any té la seva singularitat amb cuina i que vosaltres al Sheiton això ho teniu molt en compte. Per tant, gràcies, que vagi molt bé la sortida i que vagi molt bé l'entrada del 2020.
Moltes gràcies a tu, Ricard, i bones festes també a tothom.
Clar que sí. I al Felip Urbano, doncs seguirem parlant i coneixent i aprenent, jo exacte, sobretot, aprenent de vins, de caves, de maridatges, de històries, de moltes coses. Històries, que aprenem moltíssimes coses amb el Felip Urbano.
Hem de vindre a explicar històries.
Escolta, que ha estat un plaer. Igualment, i també t'espero el 2020, que vagi tot molt bé. Gràcies.
Molt bé, adeu, adeu, adeu.
Os anuncio la buena noticia. Os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. El Papa Francisco celebra la Santa Misa de Nochebuena en la Natividad del Señor. Y en el día de Navidad imparte la bendición apostólica sobre la ciudad y el mundo. El martes a las 10:30 de la noche en 13.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si yo fuera Papá Noel o los Reyes, ¿sabes qué me pediría? Un anticipo de Navidad para que conseguir todos los juguetes pues no cueste mucho. Vamos, como en el Corte Inglés.
¿Y qué tal 100 euros de descuento en todas las PlayStation 4?
Ah, hecho. Y ya puestos, me pido el Corte Inglés.
En Securitas Direct, la seguridad de las personas es nuestra prioridad. Por eso innovamos y desarrollamos continuamente la última tecnología para que todos nuestros clientes se sientan cada día más seguros. Hoy estamos orgullosos de presentaros Guardián, que nos permite proteger a las personas también cuando están fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Hacer Familia, la revista para padres que quieren educar hijos felices y con valores. Hacer Familia en papel y digital. Hacer Familia, los mejores artículos de pareja, educación por edades, familia y ocio. Entra en hacerfamilia.com y regala en Navidad una suscripción con un 25% de descuento. Hacer Familia, tu revista.
¿Cuándo vas a comenzar a beber el agua purificada más saludable? Lo que tardes en hacerte con un Osmotic Cero a precio de fábrica. ¡Corre! La oferta solo está disponible para los 100 primeros. Llama al 900-208-208 o entra en promosmotic.com. Grupo Corsa. Sed de innovación.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que en tenim ja dos per sobre de 2:15. Dimarts 24 de desembre del 2019, com dèiem, avui amb una, ja, amb una temperatura una mica més a prop del que hauria de ser, tot i que a hores d'ara ja han pujat els 12-13 graus a la ciutat de Lleida, ambient assolellat, i nosaltres ja anem directes cap a la tertúlia dels polítics, la darrera de l'any, perquè la setmana vinent ja saps que fem descans de la programació local, deixem descansar tots els nostres col·laboradors i tota la gent que participa als nostres espais, i ja no serà fins a l'any 2020, que dit així sembla llunyíssim, però és d'aquí 4 dies, perquè és que el temps passa volant. En fi, que estem ben acompanyats, avui està amb nosaltres per primera vegada, almenys a la tertúlia, el Jaume Cellers, que ve per part del PSC. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Jo ara estava fent memòria, que no en tinc massa, o no em funciona del tot bé. Jo diria que ja hem parlat per telèfon quan les nits d'aldarulls de la ciutat de Lleida, diria, però vaja, i quan va haver la vaga o alguna història, però vaja, si no, Jaume, encantat de conèixer-te i benvingut a la tertúlia.
Jo no ho recordo, però en tot cas, això, molt ben trobats i molt a gust, sempre.
Molt bé. Està amb nosaltres també l'Helena Ferrer del Comú de Lleida. Helena, què tal?
Bon dia. Bon dia a totes.
El David Mele, de Junts per Catalunya. David, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Ángeles Rives, de Ciutadans. Què tal? Buenos días.
Muy buenos días.
I el, espera, el Jaume Rutllant. Jaume, d'Esquerra Republicana. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Veig que tothom ha entrat amb una energia prenadalenca. Veus? Espectacular.
No, no, havia dubtat perquè ara no sabia que era Jota Rutllant i ara dic, o li diré Joan o Jaume. Provarem amb Jaume a veure què tal.
Joan era el meu pare, que a hores ara no pot respondre.
Doncs mira,
però...
no, no, però l'he encertat avui, eh? Jaume. Molt bé, escolta, per cert, divendres passat vau fer el darrer ple a l'Ajuntament de Lleida i dimarts em vau dir que igual no era el darrer. Igual no era el darrer, no? Ángeles Rives, sí que t'he saludat, no?
Sí, 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 yo creo que sí, que me ha nombrado, ¿no?
Ángeles Rives de Ciutadans, sí, sí, sí.
Están haciendo gestos ahí, no lo, la verdad es que no lo sé, me he despistado, pero sí, no, muy buenos días a todo
sí,
el mundo.
Sí, sí, home, que además a l'Ángeles sempre li dic, bueno, ¿qué tal, buenos días?
Es fixa, l'Ángeles.
Dic, divendres passat vau fer el ple de la paeria, però em va dir algú que igual no seria l'últim. És l'últim o hi ha alguna cosa abans d'acabar l'any?
No, no, és l'últim.
És l'últim, finalment?
Finalment és l'últim. Penso que, si mal no marro, volíem convocar una comissió, però ja, o sigui, la primera del 2020, crec que volia convocar-la al secretari, però no sé si la resta de regidors han rebut la convocatòria, però en tot cas està una mica sobre l'aire, que va ser la primera comissió de... del 2020.
En aquesta, bueno, aquest divendres passat, entre d'altres coses, bueno, va ser protagonista el David, i com que ja el tenim aquí, pues aprofito.
Va de molts altres temes, eh?
No, mai, sí, ja ho sé, hi ha d'altres temes, però aprofito perquè em diguis així mateix, a l'aire, dic, escolta, a partir d'ara com t'he de presentar, David? Ja, sí, David Meleque.
Ja ho fas bé, és just pel Catalunya.
Sí, home, sí, però... Què?
El càrrec és coordinador tècnic de les polítiques de l'Horta.
Coordinador tècnic de l'Horta, vaja.
De les polítiques de l'Horta. El nom a vegades també és molt important, perquè crec que tindrem durant l'any 2020 moments per parlar-ne, però sí, sí, va passar el nomenament pel ple, i, bueno, pues, ha començat a treballar a partir del 1 de gener i a demostrar que el que puc aportar justifica la feina que hi ha pendent a l'Horta de Lleida.
Bueno, l'Àngel està mirant aquí atentament.
Sí, sí, i jo també, eh?
I debo decir que tengo una sorpresita porque con todo el cariño y el aprecio que David sabe que le tiene, el gran problema de esto es cuál es el proyecto. Es decir, durante el pleno quedó muy claro que aquí no se discutía la persona, sino que se discutía el proyecto, un proyecto del cual nadie ha sido capaz de explicarnos por qué se necesita un coordinador, asesor, que cobra 58.000 euros al año para algo que hasta ahora había funcionado bien, porque debo decir que además que esta comisión, la comisión del Horta, siempre habría funcionado muy bien y era de las pocas en las que realmente el juego partidista quedaba en un segundo plano por el bien precisamente de esa zona de la ciudad. Claro, el problema es que en las comisiones en ningún momento se nos dice que vamos a tener un coordinador técnico, asesor de las políticas del Horta y tal. Con lo cual dices, bueno, pues muy bien, viene de repente con el gordo de Navidad. ¿Y cuál es el proyecto? Porque, oye, bueno, no, vamos a dejarlo claro, ¿cuál es el proyecto?
No, para no monopolizar la última tertulia del año, sí que es verdad, que como dices tú muy bien, y esto lo he aprendido aquí, que a veces no se presenta el proyecto. Yo solo quería coger el plan de usos que se aprobó en 2017 con 52 propuestas, 52 medidas, que en su día parecía un acuerdo de voluntades, pero al final es la Horta que han decidido los vecinos y los grupos municipales que había en su momento, y hay 54 medidas. El acuerdo de este gobierno entre Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y el Comú contempla 34 medidas más.
¡Hombre! Atención, primicia. Tenemos 34 medidas para la Horta que no han sido explicadas en ningún momento, ni siquiera publicitadas.
Están en la
página. Al anex.
Ya, pero a ver si me entiendes.
No.
Yo, la poesía, la literatura...
El señor Seyes también lo tiene, voy a decir.
La poesía y la literatura está muy bien. Yo, más allá de todo eso, si me disculpáis un segundo, es que ya empieza a ser un poco cansino con todas las tertulias. Cuando pedimos cuáles son las medidas concretas, nos diga,
están escritas.
Evaluaremos un no sé qué, haremos un tal...
Pues por eso,
que es literatura y poesía pura.
Para eso
se necesitaba un coordinador técnico de políticas del Horta, no bastaba con el presidente y el vicepresidente.
Yo creo que hay espacio suficiente y hay trabajo suficiente, y como muy bien decimos en el Horta de Lleida, el día a día, los caminos, la seguridad, los servicios, etcétera, etcétera, que es lo que lo que más se ve el día a día, y después es cuál es el futuro del Horta. Y el futuro del Horta está escrito en el plan de usos que se aprobó en noviembre de 2017 con el apoyo de todos los grupos municipales, y ahí contempla 54 medidas del futuro del Horta. Después, si quieres, cuando quieras, las analizamos, las hablamos y veremos qué podemos hacer. Y nosotros creemos, y este equipo de gobierno y la regiduría cree, que en este espacio tengo un trabajo por delante que creo que tengo que desarrollar. Y me gustaría que me pusieses a demostrar, porque además, como lo oí en el pleno, o sea, vas al pleno, sí, quiero escucharlo perfectamente, como vuestro trabajo en este caso concreto va a ser fiscalizar, pues agradecería pues que cuando quieras hagas un seguimiento del trabajo que estamos realizando desde la regiduría, que tienes derecho, y creo que como oposición lo has dicho siempre, y a tu estudio de disposición para lo que necesites. Y una cosa sí que te quería decir, y ya que entramos en el tema, ¿no? Y esto sí que es Ángeles, que una referencia que sí que se hizo al currículum, ¿no? Yo creo que Ángeles Rives al día de hoy es mucho más que el currículum que tiene, porque tiene 4 años de experiencia, tiene 4 años como regidora, y lo está demostrando cada día en las tertulias y tal. En mi currículum no sale mi experiencia, ni sale nada de mi relación con el Horta, el año que llevo en el Horta, y mi experiencia profesional. Y creo que comparar, solo tenemos una página del currículum, pues a veces es una de aquellas cosas que dije, bueno, pues es verdad, porque la experiencia no se puede escribir, pero te la tendré que demostrar, y espero que me des tiempo a demostrarla, porque al final, efectivamente, Ángeles, me hiciste el tío más famoso de la ciudad.
Creo que te equivocas, porque no fui yo quien mencionó las páginas del currículum.
Sí, sí, sí.
No fui yo. Otro regidor, compañero. Ángel, o sea, yo lo que dije fue que tu currículum estaba a disposición de todos los vecinos,
que tenía una hoja y el que nos había presentado en el pleno anterior tenía 3.
Eso no lo dije yo.
Bueno, pues ya. Perdona, si no es así, te pediré disculpas, si no lo buscaremos.
Búscalo, porque eso no lo dije
pero
yo.
Pero me refiero a este...
Eso lo dijo, en honor a la verdad, ¿eh? Eso lo dijo el regidor del PP, del Partido Popular, no lo dije yo. Simplemente dijo que tu currículum suponía que estaría a disposición de todos los vecinos en la Horta, y punto pelota. Pero también dijo una cosa, y es que el señor regidor del Horta, que hizo la defensa de este cargo en concreto, yo creo que se equivocó, y mucho, porque defendió a la persona y no el proyecto. Y yo creo que es un error, porque la persona no la cuestionamos nadie. Yo por lo menos no la cuestioné en ningún momento. Sí cuestiono el hecho de que se necesite un coordinador de políticas del Horta. Y a mí la justificación que me dé el regidor de turno es que son casi 5.000 y pico personas, es un espacio singular. Bueno, pues si empezamos así, necesitamos un coordinador del centro histórico. Necesitamos un coordinador de Magranés. Necesitamos un coordinador... Precisamente para eso están los regidores de gobierno que están en los diferentes barrios para coordinar esas políticas. Y no necesitamos crear cargos ad hoc para que estén supervisando... ¿El qué exactamente?
No, la palabra no es supervisar. Yo cuando quieras te enseño, el plan de usos contempla 54 medidas y está aprobado en 2017. Y el punto 2 del acuerdo de gobierno es intentar continuar con ese trabajo del plan de usos. Dentro de las 54 medidas hay medidas de todo índole que necesitan de su tiempo y de su trabajo.
Bueno, d'aquestes mesures, perdó, les començareu a desplegar a partir de l'1 de gener.
No, n'hi ha moltes que ja s'estan desplegant des del 2017, des que es va aprovar el pla d'usos, l'antic equip de govern, i ja vam començar a desenvolupar algunes d'aquelles 52 mesures. Però un dels compromisos d'aquest acord és continuar desenvolupant el pla d'usos, que al final és el resultat de la feina, de molta feina que es va fer amb el Congrés de l'Horta, i vam decidir, i aquest equip de govern va decidir continuar aquella feina que es va començar.
Ya, pero para eso se necesita un cargo ad hoc, un coordinador, cuando el presidente, el vicepresidente, recuerdo además a todos los que nos escuchan que tradicionalmente se había decidido precisamente que el presidente fuera alguien que estuviera relacionado con la Horta y que no fuera del equipo de gobierno. Correcto. Precisamente porque con eso lo que se conseguía es un contrapunto, un contrapoder.
Correcto.
Que te podía garantizar el que hubiera un control adecuado de las políticas que se llevaban a cabo en l'Horta. Entonces, yo insisto, no es un tema personal.
El que m'ha quedat clar és que on hi ha debat és al lloc, al lloc que s'ha creat, i que el David Melé l'estimem tots.
Claro, cuáles van a ser las funciones y para qué se necesita este cargo específico. Jo no lo veo.
Jo, és que, además, jo...
Bueno, David, deixa-ho tranquil, que tindràs mesos per explicar-ho.
No, si vols, un dia farem un monotema.
Bueno, no, si ja saps que aquí parlar de l'horta és una cosa que
ho tenim claríssim. Muchas veces cuando llegamos aquí, que la gente sepa también que... Bueno, oye, que decimos, ¿hoy de qué hablamos? Hoy de l'horta, David.
No, pero además, exacto, hoy sin querer, la primera vez que hablamos de l'horta, bueno, si ha servido para eso, yo creo que...
No, espera, perquè tinc un altre tema de l'horta. Els demés només cal que demaneu paraula i interveniu.
Sí, no, jo només volia afegir que queda molt, o sigui, que ens agradaria tenir un coordinador del centre històric i un dels mangraners i un per cada barri, doncs per suposat que sí, per suposat que sí, perquè l'atenció que mereixen totes les circumstàncies i tots els conflictes que són complexos en aquesta ciutat mereixen, evidentment, doncs, tota l'atenció i tots els esforços i tots els recursos que puguem tenir com a ajuntament. Però és que ho ha explicat molt bé el David. Són 54 mesures del Pla d'Usos del 2017 i 34 en l'annex programàtic. Qui se les vulgui llegir, se les pot llegir. Quan preguntem què vol dir avaluar, doncs aquí és quan l'equip de govern hem de respondre. Doncs quan parlem de l'avaluació estem referint a que temporalitzarem tot un protocol en el que direm, al mes de gener farem una enquesta, al mes de febrer farem tal i durem a terme tal procés, etcètera, etcètera. I per tant, al final, el que hem de fer és també donar un vot de confiança. Que la defensa del regidor Castro es va centrar en la persona i s'hagués hagut de centrar sobretot en la feina que farà el David, doncs segurament estem d'acord, però vaja, que de tot se n'aprèn.
D'acord amb tot això, i podeu entrar igualment al tema, d'acord amb tot això, el que sempre hem dit aquí, i crec que tenim clar, és que una de les singularitats de Lleida és l'horta de Lleida, que fa molts anys que li donem voltes i que no sabem ben bé exactament com integrar-la o què fer-ne exactament. Sí. Aquests dies, mira, és notícia i ha coincidit tot junt. No? Hi ha un veí que denuncia un horticultor de l'Horta de Lleida pel soroll d'un aparell per espantar estornells.
Correcte.
Que és un aparell que està homologat i que, segons l'horticultor, el fa anar 4 mesos a l'any i de dia. Bueno, ho dic tot això perquè hi ha gent que es pensa que l'Horta de Lleida és un jardí, pues però al final l'Horta de Lleida ha de ser una zona productiva, per això, crec, o no, no sé.
Mira, la primera mesura que el contempla el Pla d'Usos del 2017 és una ordenança per l'Horta de Lleida. La primera mesura de l'acord de govern del 2019 és l'ordenança de l'Horta. Ara mateix estem enmig del procés de l'ordenança de l'Horta. Fins al 31 de desembre, totes les entitats i tots els actors implicats i tots els pagesos, els veïns, les associacions, estan redactant, estan ajudant a preparar el que són les seves aportacions al document fins al 31 de gener. I aquest aspecte que tu nomenes ara, que és un dels problemes de convivència a l'Horta de Lleida...
Bueno, aquesta és una notícia, la d'ara, però...
Sí, però al final aquest tema...
Hi ha altres queixes de neix, dolor, sorolls, etc. Sí,
el judici ha arribat ara. Aquest tema ja neix, inclús aquest tema és endèmic, dic-vos, jo fa 3 anys que ja no érem coneixedors de què s'havia de que la realitat de l'Horta tenia aquesta problemàtica. Al mes de juny es va avivar arrel de la denúncia i ara estem al judici. Al final, aquestes són d'aquelles coses que hem d'intentar regular nosaltres, perquè si no mos les regularan des de fora, o haurà una normativa, o haurà una sentència judicial que mos la regularà. Perquè al final, si volem dir allò que diem sempre, que l'Horta és un espai agrari i que el que hem de defensar és l'activitat agrícola ramadera, que és el punt número 1 de tots els decàlegs de lo que creiem de l'Horta, hem de... No, per la paraula no m'agrada gens, però al final el que em cap és protegir, però no, és ficar per davant el que s'està fent a l'Horta de Lleida. Llavors, aquesta problemàtica, que ara està judicialitzada, hem d'intentar veure quin encaix tindrà l'ordenança. Però l'ordenança és clar que ha de parlar d'això i de molts altres temes que ja està tractant i que esperem que el 31 de gener, que ja tindrem les primeres aportacions, començarem a fer els treballs entre els grups municipals. I des d'aquí llanço una llança al senyor Palau, perquè també ho va dir el ple, que...
No, l'expressió ha quedat un poc rara.
No, no li llances una llança que...
Le tiro una lanza al senyor Palau.
Sí,
depèn d'on.
Trenquem una llança.
Vale, ell me tira una amenaça, jo le tiro una lanza, però sin hacer daño. Que efectivament...
Le lanzo el guante. Eso, creo que...
Pues le lanzo el guante, ¿vale? Pero
no
me gustaría que dejase la comisión como amenazó en el pleno, porque mi cargo como presidente de la comisión era incompatible con el cargo de coordinador, esto lo teníamos claro, y estamos trabajando con todos los grupos municipales de gobierno para saber cuál es el mejor relevo para que continúe y con la esencia de la comisión.
Jaume Sellers.
Sí, porque... No, aviam. Nosaltres, un dels motius pels quals ens vam abstenir és, en primer lloc, perquè coneixem la vàlua del David, i en segon lloc perquè ens sembla que al final el debat s'acaba centrant a l'entorn de la seva persona i no de la tasca que ha de desenvolupar. Ara bé, jo crec que estic d'acord amb l'Àngeles que el govern
de manera, com sovinteja des de que està el govern, explica les coses molt malament. I a mi em sembla molt raonable plantejar que aquestes mesures es recullen en el pacte de la passarel·la de Sant Joan, que no sé mai ben bé quina és l'opció que trieu. Ja sabeu que a mi m'agrada més el de la passarel·la, en base a un document que té més de 100 pàgines. Aquí l'anomalia és que el govern, 7 mesos després o 6 mesos després, encara no ha presentat un pla d'actuació municipal que consisteix bàsicament en assenyalar quines són les seues prioritats a l'hora de desenvolupar els seus acords. I això no ho ha fet, i això dificulta, primer, la comprensió de les polítiques que vol tirar endavant, i dos, la fiscalització de l'oposició, que és el que han vingut a fer, o és el que vol el poble de Lleida, que fem aquí almenys dos dels representants dels grups municipals. Això comença a ser urgent, entre altres coses perquè aquest govern ens ha acostumat a practicar lo contrari d'allò que defensava mentre estava a l'oposició, i per cert, amb molt de soroll i amb molt escàndol, no? Habitualment. I això no és aquesta mesura, sinó que són unes quantes, ja. L'estrella és la de, no, aquesta és la ciutat amb impostos més cars d'Espanya, i ara resulta que pues, encara en pagàvem pocs. I bueno, aquest és l'element central, des del meu punt de vista, i el que té més valor polític, que aquest govern encara no té un pla d'actuació municipal i encara no sabem quines són les seves prioritats, i les va improvisant, i en aquest sentit, pues, molt probablement, el nomenament del David tingués aquest interès, perquè no s'havia verbalitzat tan lloc, perquè no s'havia explicat i perquè no sabíem que era una eina tan important com ara es veu de les intervencions dels meus predecessors respecte del que ha de ser l'Horta. Ja acabo, he parlat molt poc. I a mi em sembla que els temes de l'Horta són d'aquells temes que, quan parlem d'àmbit superior, s'anomena raons d'estat, i aquí em sembla que és una raó de ciutat, que o la construïm de manera consensuada entre tots, o que, lamentablement, pues, podem acabar perdent aquesta idiosincràsia específica.
Perdó, Jaume Rullà. Sí.
Bé, en primer lloc, crec que l'Horta de Lleida és una peça prou important a la ciutat com per dedicar-hi tots els esforços possibles, humans, materials, perquè sense l'Horta no s'entendria Lleida, i el futur de l'Horta depèn de com s'articulin aquestes polítiques. En segon lloc, el Jaume Sellers parla de que la seva tasca, o la vostra tasca com a oposició, s'ha de fiscalitzar. Jo diria fiscalitzar i aportar també en positiu. És a dir,
ens hauríeu de demanar alguna vegada una gerència per aportar.
Sí, però sí que, malauradament, a vegades en els debats se sent més fiscalització, o potser es posa molta càrrega sobre la part crítica o negativa, i jo penso que adoptar un tarannà més propositiu segurament també facilita les coses a l'hora de trobar punts d'entesa. Respecte al pla d'acció municipal, jo no sé exactament el govern anterior el seu pla d'acció municipal on va estar o com es va acabar executant. Tenien molt temps per preparar-lo i no sé ben bé amb quin punt estava. Nosaltres jo crec que tenim o hem adoptat el temps raonable per poder elaborar aquest pla d'acció municipal en base a un coneixement intern previ i profund que es necessita, i és aquest període, doncs, d'aterratge a les regidories, d'anàlisi, i de fer que el que tenim en el programa, efectivament, extens, detallat, i les aportacions que hi puguem fer a partir del coneixement més precís des de dins de les regidories, i com ja vam comentar, doncs, aquest 2020 veureu aquest pla d'acció municipal que us permetrà fer aquest acompanyament molt més metòdic, segurament, de la nostra acció de govern.
Elena.
Sí, una mica en la línia que comentava ara el Jaume Rullán, que doncs això, en els primers mesos, doncs ja es va publicar aquest annex programàtic on constaven les prioritats. En segon lloc, en el pressupost també es determinen aquestes prioritats en el moment en què tu inverteixes més, doncs, en una partida que en una altra. Evidentment, estàs prioritzant, no? En aquest cas sí que m'agradaria, doncs, fer una crítica també, una autocrítica, i és que en el ple dels pressupostos vam parlar molt d'inversions i d'infraestructura, llibres i bueno, del que retallàvem o del que deixem de retallar, però no es va parlar en absolut, doncs, de política social, eh? I en tot cas, doncs ara, com comentava el Jaume, ara ja coneixen-se, però el que hi ha sobretot és un pressupost que s'ha d'executar i que hem de tirar endavant.
Mm-hmm. David,
a mi m'agradaria dir dues coses.
I Àngeles. No, dic David i Àngeles.
Sí, no, Elena, a més m'ha agradat molt, perquè al final, quan parlàvem de l'horta, de la importància, lo transversal que és l'horta, al final, requereix, i he tingut per motius, inclús amb la... O sigui, l'horta és tan singular i tan diferencial, perquè al final sí que només viuen 6.000 persones, o viuen 6.000 persones, l'extensió són 19.000 hectàrees, però realment requereix d'una intervenció molt transversal. I la transversalitat comença amb les diferents regidories, perquè no depenen... Hi ha moltes de les accions que voleu al pla i que estan protocolitzades, que no depenen només de la regidoria de l'horta, que no es poden tirar endavant sense la regidoria de l'horta. De fet, és impossible la regidoria de l'horta que pugui assumir, sinó que hi haurà d'haver una tasca per diferents regidures, i com deien aquí, us agrairia la feina, quan estigueu fiscalitzant la nostra feina, és aquestes aportacions per trobar solucions a les mesures que ja estan escrites, perquè aquestes mesures escrites també venen heredades dels anteriors equips de govern. I volia ficar al capdavant una proposta de Ciutadans, que és del cavall de batalla de Ciutadans a la Comissió de l'Horta del 2015 al 2019, que és la fibra òptica en internet a l'Horta. Vull dir, si hi va haver algun partit que va tirar del carro en aquell aspecte, i que segurament ara estem buscant, trobant les solucions, perquè també des de que vam començar fins ara la tecnologia ha canviat tant que les solucions que hi havia en aquell moment i les inversions que s'havien de fer, que no es podien fer, ara hem trobat unes solucions, i crec que a la llarga podrem fer arribar, no, potser no a tota l'horta, però sí a gran part de l'horta, la internet. I això són propostes que ara estan escrites perquè les va escriure algú, consensuades entre tots. I al final les volem un dia, i si voleu les analitzarem amb 4 o 5 i tindreu prou per entendre una miqueteta que això ni un sol regidor pot tirar endavant.
Com sempre, ens queden 4 minuts, per tant, intervencions breus. Ángeles Ribes.
Yo voy a ser muy breve, o sea, es verdad. Hablemos de medidas concretas y de lo que acaba de decir Elena, de un presupuesto que se ha dedicado precisamente a ser, como lo decíais en vuestro tuit, cabales, honrados y transparentes, o algo así, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre lo que contemplaban los anteriores presupuestos dedicados a la horta y lo que contempla este?
¿Cuál es la diferencia?
Sí.
Pues son muy parecidos, como pedía.
Sí. No, o sea, a ver.
Hemos conseguido mantener el presupuesto.
Ajá, o sea, vale. Es decir, esa apuesta de las 30 y tantas medidas se trasluce en los presupuestos en...
En poder continuar con lo que se estaba haciendo, el punto de partida será este.
¿Cantidades?
La inversión de caminos es exactamente la misma.
Bien.
Es exactamente la misma. En este aspecto hemos conseguido que al menos lo que es el mantenimiento, reparación e inversión de caminos sea la misma.
Ergo, no hay ninguna novedad con los presupuestos del año pasado. Yo a lo que me vengo a referir es que Elena ha dicho que se tenía que dar un voto de confianza al nuevo gobierno. Y me parece bien, pero es que el voto de confianza, pasado 6 meses, ya empieza a cantar un poquito.
Decir, lo del retrovisor lo dijimos ya.
Es decir,
sí, pero no practiquemos.
Claro, no, es que no puede ser. Es que al final, cuando uno analiza, después de lo que ha costado analizar estos presupuestos como Dios manda, porque sabéis que los habéis hecho de tal manera que era imposible hacer comparativas, a no ser que te quemaras las pestañas, cosa que alguna hemos hecho, y después de quemadas vas diciendo, hombre, mira, ni valientes, ni honrados, ni transparentes. Estos presupuestos adolecen de muchas, muchas cosas. Y entre ellas es de falta de transparencia, porque no ha habido manera de encontrar a dónde estaban destinadas algunas partidas. Segundo, porque se ha dicho que se iba a ser muy prudente en las inversiones y, por tanto, no se plantificaban en el presupuesto de ingresos partidas destinadas por parte de papá Estado, papá Generalitat y papá Feder al Morera, pero sí se nos plantificaban partidas de ingresos como, por ejemplo, la de la deixallería, que luego resulta que no existe.
Jaume Sellers.
No, només per contestar una mica, escolteu, l'única oferta que ha fet aquest govern a l'oposició per pactar alguna cosa, de manera, diguéssim, fefaent, ha estat el nomenament de la síndica. No plantejat res més. I aquest, segurament l'Àngel es dirà amb defectes de forma. Dic, no, però jo no sé si amb algun... Almenys amb nosaltres no s'ha plantejat res.
Quants minuts queden?
Ho dic...
No, us queden 2 minuts.
Senyor Sellers, jo sé que l'equip de govern habló con ustedes, però con el resto de l'oposició no.
Ja ho he dit, i segurament l'Àngel Ribes tindrà queixes. Sí.
L'oposició de l'oposició.
No, l'oposició no és un bloque monolítico, eh? Jo crec que el govern
Júnior no
Jaume
tampoco.
Jaume Rullán.
Exacte. Esa es la suerte.
Perdona, no sé si m'havies aixecat la mà.
No havia aixecat la mà per demanar la paraula, però en tot cas, segur que cometem errors, segur que hem de fer propòsit d'esmena de moltes coses i aquests dies de festes que venen, jo crec que els aprofitarem tots per fer reflexions i balanç d'aquests 6 mesos i propòsit de millora en moltes coses. Ho reconeixem, som aprenents de moltes coses i, per tant, podem cometre errors. El que sí que tenim és propòsit d'esmena i de millora i d'escoltar-vos.
Mira, ja que estamos de buen rollito...
Ja no puc dir res més.
Pues
jo sí, ja que estamos de buen rollito...
Però Ángel es muy breve, ¿eh?
Muy breve.
Yo también voy parlant.
Y que sea de buen rollo, ¿eh?
De buen rollito. Vale. No, voy a hacer una solicitud, ya que estamos de buen rollito navideño, venga, que según qué grupos municipales, como por ejemplo el Twitter de los señores del Comú, aproveche también ese buen espíritu y deje de insultar y deje de decir que los demás hacemos cosas vergonzosas. ¿Cuándo esta concejal no la habréis oído términos así? Nunca.
Elena.
Ja està bien.
No sé a quin tuit s'està referint, però en tot cas ho passaré a comunicació del Comú a petició seva. I no, jo ara, doncs mira, així perquè ho estava mirant, no? I aigua potable a la boca de tota l'Horta. Videovigilància en les illes de reciclatge. Pla de recuperació d'edificis i espais d'interès històric com el Molí de Cervià, Sant Ruf, Mirada de Rufea, Camp de Sant Just, Les Pedreres, el Tossal de Moradia i altres, i fins a 84 més. Mm-hmm. És que és qüestió de mirar-s'ho.
Bueno, mira,
el que
m'agrada és que l'Horta de Lleida segueix sent un tema que interessa, i per tant això sí que està bé, perquè si hagués caigut a l'oblit o al que la gent no li interessa, llavors tindríem un problema. Arribem a les dues. Escolta, avui dia 24, nit de Nadal. Algú encara pique el tronc o no?
Cosa, que em fa molta il·lusió.
Què has de dir?
Que vinc de fer de Pare Noel i voldria que tots d'aquí marxéssim amb la mateixa cara.
Però algú pique el tronc avui o no?
Jo por lo colorado, però... que estoy del calor.
No, aquestes coses no es poden dir a la ràdio.
Algú pique el tronc o no?
Que hem d'acompanyar el Pare Noel. Que no va entendre res.
Vale.
I voldria que es quedéssiu amb les cales de la gent i dels nens.
Clar,
és
que sí.
Aquesta és la cara que ens ha de quedar després d'aquesta
tertúlia. Escolteu, ja ho hem dit, és la darrera del 2019. Moltíssimes gràcies per venir. Dimarts vinent festa, però l'altre hi tornarem. Que ja és després de Reis, dia 7.
Bons desitjos a tothom. Aquests dies no penseu en el passat massa ni en el futur massa.
Jaume, David, Elena, Àngeles i Jaume, bon Nadal.
Gràcies. Bon Nadal. Adéu.